Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. Quins d'aquests noms coneixeu? Maria Luz Morales, Candelària Escolà, Maria Solà de Sallarès, Elisabet Mulder, Dolly Lats, Maria Lluís Algarra... Si no us sonen, no us amoïneu, perquè intentarem posar-hi remei. Això és Entre Lletres i Lluites, un podcast del projecte FEMEM amb la col·laboració de Fabra i Coats Fàbrica de Creació i Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Benvingudes! Soc l'Esther Lázaro Sanz, investigadora en memòria democràtica, i us acompanyaré en aquest viatge sonor cap a la recuperació de la memòria de les dones republicanes. Les dones que he anomenat al principi van ser pioneres en els seus àmbits i van obrir camí a moltes d'altres. És important recuperar referents com, per exemple, Maria Lluïsa Algarra, la primera dona jutge de l'Estat, a més de dramaturga, de la que en parlarem en un futur episodi. Totes i tots necessitem aquests referents per poder construir una societat present i futura molt més igualitària, més justa, més diversa i més crítica. I és urgent que en siguem conscients, perquè els temps que corren no són massa diferents dels que corrien gairebé 100 anys enrere, quan els totalitarismes s'apoderaven del món. Què tenen en comú les dones de les que parlarem a Entre Lletres i Lluites? Doncs que totes van escriure a la premsa catalana durant la Segona República. És a dir, que totes comptaven amb una tribuna pública des d'on compartir les seves idees. Amb els treballs de recerca que desenvolupem des del projecte FEMEM, que tinc la sort de dirigir, n'hem arribat a comptar més de 500. Com? Revisant pàgina per pàgina qualsevol publicació periòdica apareguda entre 1931 i 1939 a la recerca de firmes femenines. Entre aquestes firmes no trobem només periodistes, sinó també altres professionals, pedagogues, músiques, polítiques, dramaturgues, esportistes, juristes, que en algun moment col·laboren, de manera més o menys puntual, a diaris o revistes, tant en català com en castellà. L'eclosió que suposa la Segona República a nivell d'avenços socials i per les dones queda absolutament truncada a partir de 1939, quan el règim nacional catòlic de la dictadura franquista en relega ser només esposes, mares i mestresses de casa, a més de cisgèneres i heterosexuals, per descomptat. D'aquestes 500 dones que hem trobat firmant a la premsa republicana, n'hi ha més de 300 que desapareixen a partir del 39. I quan dic que desapareixen no em refereixo a que ja no escriguin a la premsa, sinó a que no hi ha cap rastre d'elles per enlloc. Se les empassa a la terra. Des del projecte FEMEM intentem combatre aquesta desinformació, recuperar les seves històries i trajectòries, especialment a partir de 1939, i comprovar quines són les traces que ens queden d'elles avui. Ho fem buscant testimonis i documents, arxius de tot el món, per intentar esbrinar si van marxar a l'exili, si van ser represaliades, si es van quedar a l'Espanya franquista com a insiliades, o si es van sumar al bàndol vencedor de la guerra. I què va ser, llavors, de les seves vides. I aquí, a Entre Lletres i Lluites, compartirem amb vosaltres alguns dels resultats d'aquestes recerques. Avui us explicarem la història d'una d'elles.
Mi destino en el mundo es pequeñito. Es el de ser una mujer, amante de los míos, una aprendiza de todas las cosas y una trabajadora hasta el final.
Acabem d'escoltar a María Luz Morales Godoy. És un nom prou estudiat en alguns aspectes. Part de la seva obra literària ha estat reeditada en els últims anys i inclús podem trobar altres podcasts que en parlen. Però, malauradament, segueix sent una dona desconeguda encara pel gran públic i amb una biografia plena de buits, silencis i contradiccions. La primera és el seu any de naixement. Així que direm que va néixer a finals del segle XIX a Corunya i que va arribar a Barcelona de nena. Va començar a escriure a la premsa femenina des de jove i el 1923 era la primera dona en formar part de la redacció de La Vanguardia. La seva ocupació principal era la crítica cinematogràfica, sota el pseudònim masculí de Felipe Centeno, però escrivia també, amb nom propi, articles d'opinió, cròniques, crítiques literàries, reportatges... com, per exemple, els que va publicar sobre les eleccions de 1933, les primeres en les que, gràcies a la feina de l'advocada i diputada Clara Campoamor, pogueren votar també les dones.
Lector, ¿ha presenciado usted las elecciones de diputados a Cortes este 19 de noviembre de 1933 en Barcelona? Si las ha visto, de fijo no se arrepiente de ello. Pero si su desgracia o su pereza le han recluido en casa, junto a la estufa o el brasero, el cuerpo abandonado a los blandos brazos de un sillón confortable y la mente vagando entre las notas suaves de una gramola, de las páginas de una rosada o pícara novela, déjeme que le diga cómo ha hecho mal en perder el bello espectáculo de este domingo autumnal de sol y lluvia y viento cálido en que por primera vez en España votaron las mujeres. Sí, tan animoso y vibrante como ellas, si hubiera usted sustraído al soporífero bienestar de su poltronería, echándose a la calle para cumplir su deber de ciudadano, hubiese usted visto ese algo que, en nuestro tiempo, es ya tan difícil de ver, un hecho nuevo. Animación de día de fiesta por las calles, bandadas de muchachas endomingadas entrando en el colegio electoral al salir de la iglesia, parejas de enamorados muy cogidos del brazo, buscando sus nombres en las listas del censo, damas encopetadas con el automóvil al volver de la esquina, haciendo cola y sufriendo empujones y apreturas para dejar en la urna la bien doblada papeleta. Grupos de obreras pacientes y circunspectas ante la larga espera, ancianas acompañadas del hijo o del nieto, jovenzuelas de 18 y 20 años, mirando, querrá usted creerlo, con envidia a las algo mayores. Mujeres, mujeres, mujeres. Muchas con su criatura en brazos o colgada de las sayas. Una, tan viejecita, que hubo de llevarse una silla para poder aguardar en la cola. Mujeres jóvenes y viejas, ociosas y atareadas, ricas y pobres, oficinistas, monjas, intelectuales, señoras de su casa, hijas, madres, abuelas, izquierdistas, derechistas, neutrales, mujeres, 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 muchas más mujeres que hombres ante las urnas, y aún algunas de ellas arrastrando consigo al marido, que también se hubiera quedado en su casa por poltronería. Sí, lector, ayer votaron por primera vez las mujeres de España. Ayer, en Barcelona, con lluvia y sin tranvías, eligieron a sus parlamentarios muchas más mujeres que hombres. Y ellos sin que ocurrieran ninguna de las catástrofes previstas desde siglos para tal caso por el terrible pánico masculino. Sin siquiera la temida y temible nota ridícula. Sin comicidad, sin estridencia. Y desvanecidos los dos augurios más extendidos. El de la posible abstención femenina, y de no haber sido así, el del peso fatal, abrumador, tremendo, con que el voto de las mujeres iba a inclinar la balanza hacia la extrema izquierda o hacia la extremísima derecha. Lector, ¿ya está despejada la incógnita? ¿A quién han votado nuestras mujeres? Simplemente, como los hombres, como los mejores hombres. Cada una de ellas a quien le ha dictado su ideología, su ambiente, su cultura, su preferencia, su conciencia. Lector, queda demostrado que la llamada incógnita del voto femenino no era sino la incógnita del eterno femenino. Porque, en fin de cuentas, lo que nadie predecía ni predicaba entre tantas previsiones medrosas o despectivas era que las mujeres de nuestra tierra, hasta hoy sin educación política ni cívica de ningún género, fuesen a las urnas con tan vivo entusiasmo, con civismo tan ejemplar, con tan femenina gracia, esa gracia de la mujer latina hecha de sencillez y naturalidad, que es firmeza sin alarde, ponderación sin mojigatería, y lo que es más loable, con tan rara unanimidad. Esa unanimidad que hará repetir estos días miles de veces la aguda frase de que las mujeres votaron como un hombre. Y esto no lo creas, lector. Si las mujeres votaron bien, fue porque lo hicieron solo como mujeres.
Durant els anys de la República, trobem a Morales per tot arreu. Dóna conferències, escriu llibres, signa manifestos feministes i pacifistes, actua en grups de teatre, l'apassionava el teatre, presideix agrupacions periodístiques, funda i dirigeix el Palau de Pedralbes, junt amb les mestres i pedagogues Candelària Escolà i Maria Solà de Sallarès, totes dues exiliades a Llatinoamèrica després de la guerra, la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants, l'equivalent de la Residència de Senyorites de Madrid, que dirigia la seva amiga Maria de Maeztu, exiliada també. Maria Luz Morales, republicana, progressista, catòlica, amb el seu feminisme conservador, es converteix en una veu respectada entre la intel·lectualitat cultural de l'època. ...1936, cop d'estat feixista. Bona part de l'exèrcit s'alça en armes contra el govern legítim i democràtic de la República. I Maria Luz Morales es converteix, a l'inici de la guerra, en la primera dona d'aquest país en dirigir un diari de tirada nacional, La Vanguardia. Així explica ella mateixa com va anar la cosa, en una carta que escriu al seu amic Ángel Osorio y Gallardo, advocat, polític i diplomàtic republicà, a principis d'agost del 1936.
Entre los muchos casos dolorosos de la hora presente está el caso de La Vanguardia. El propietario ha huido, naturalmente con sus millones. El director ha abandonado y se ha ido al extranjero. El administrador, a su vez, se ha esfumado. Han quedado en la calle Pelayo unas paredes, unas máquinas y 400 familias que, si el periódico cesa de salir o se desacredita, quedarán automáticamente sin comer al día siguiente. Se ha formado un comité compuesto exclusivamente por obreros de La Vanguardia, en el que todas las secciones de la casa están representadas y que, bajo el control, claro está, de la Generalitat, se propone perseguir la publicación del periódico y resistir hasta donde permita el último céntimo y el último esfuerzo. Ahora bien, ese comité ha tenido una idea de lo más estrafalaria que podía ocurrírsele a nadie. Me ha ofrecido a mí la dirección del periódico. Yo, que para mayor calamidad estoy en la cama en un ataque al hígado, primero me eché a reír y luego casi me eché a llorar. Si me hubiesen nombrado marqués de Abisinia, no me hubiese parecido más descabellado. Sin embargo, esta gente tiene en mí buena fe y en mi cariño al periódico tal confianza. Y sobre todo, el momento es tan difícil que no he podido decir que no. No es gloria ni provecho lo que se juega, sino deber, destino, y este no admite falsas modestias ni repulgos escrupulosos. En ese barco desarbolado iré con los que son al fin mis compañeros de trabajo desde hace 14 años. Las circunstancias mandan.
Malgrat que ocupa el càrrec només durant 6 mesos, els canvis que promou són evidents. Modernitza la disposició del diari, augmenta les pàgines de cultura, contracta nous col·laboradors i col·laboradores, afegeix com a subtítol Diario al servicio de la democracia. S'involucra en l'ajut directe a la rereguarda i salva moltes persones, tant d'un bàndol com de l'altre, de morir afusellades durant els convulsos anys de la guerra. El seu compromís amb la República és clar en tot moment. Per això, quan les tropes franquistes ja són a punt d'ocupar Barcelona, Maria Luz Morales sol·licita el passaport per sortir cap a França, com estan fent la immensa majoria de les seves amistats. Li concedeixen. És el 16 de gener de 1939. Falten 10 dies perquè el dictador domini la ciutat. I quan això passa, Maria Luz Morales no ha marxat. Ser dona, soltera, professional i republicana té un preu en el règim del terror franquista. I Morales és empresonada i acusada d'auxilio a la rebel·lió. La seva amiga, l'escriptora aristòcrata Elizabeth Mulder, amb l'ajuda de la seva secretària i parella, la pedagoga i directora escènica Dolly Lutz, mourà cel i terra per obtenir els avals necessaris per treure-la de la presó. Ho aconsegueix al cap de 42 dies, però Morales és depurada. Li prohibeixen ser periodista. Sobreviu als duríssims anys del primer franquisme, presentant-se cada 15 dies a comissaria, escrivint literatura infantil que la censura no li deixa firmar, creant un editorial, Surco, a nom del seu nebot, on publica traduccions. La majoria de les seves amistats són a l'exili i moltes de les que s'han quedat no volen arriscar-se a ser vistes amb una roja, amb una insiliada. Escriu a les que van marxar sense rebre molts cops resposta.
Sé que si empieza usted a leer esta carta por la firma, va a parecerle que le habla una resucitada. Casi lo soy. No sé si llegarían hasta México noticias de mis muertes. Mas, si resucité, hay que hablar de ellas. Mucho me gustaría contarle cosas, pero de un lado me duele que no sean agradables y que incluso ya resulten vulgares. Por otra parte, mi carta va dirigida a algo al azar, sin la seguridad de que llegue a sus manos. Vivo, trabajo, bárbaramente, como siempre, porque no he salido de pobre. Incluso desde hace unos años vuelvo a ejercer la crítica teatral. Ahora en el Diario de Barcelona, porque de La Vanguardia ni hablar. Envejezco, como todo el mundo, y recuerdo y quiero a los amigos buenos, los de antes, como nadie podría querer. ¿Por qué no me escribe si esta carta llega a sus manos? Me gustaría mucho saber de usted. Un fraterno abrazo de Mariluz.
Per fi, el 1948, Morales torna a treballar efectivament de periodista cultural al Diario de Barcelona, on escriurà sobre moda, literatura i teatre. Tot i que no serà readmès al Registre Oficial de Periodistes fins l'any 1978. El temps passa i Morales va recuperant la seva posició en el món cultural i intel·lectual del moment. No té més remei que adaptar-se i sobreviure, perquè, en el seu cas, mai va haver cap home que portés diners a casa. El pis de l'Eixample on va viure sempre eren tot dones, tres solteres, sense fills i una vídua. El règim comença a oblidar el seu passat republicà. El 1962 li concedeix el Premi Nacional de Teatre per les seves crítiques. I uns anys després, Morales passa a formar part dels engranatges repressius com a censora teatral. La seva trajectòria serà reconeguda també amb premis com l'Eugenio d'Ors de Periodisme el 1970 o el Lazo de Isabel la Catòlica el 71, la màxima distinció que atorgava el règim. El dictador mor i la nostra autora, que ja passa dels 80 anys, comença a mostrar de nou a la premsa el seu veritable sentir. Per exemple, al recordar la revista republicana Hora d'Espanya.
Era una hora de lágrimas y sangre. Hora amarga, dolorida. Hora trágica para los españoles todos, porque era hora de guerra. Y sin embargo, en esa hora, durante casi dos años, floreció mes tras mes en España, quien lo dijera, la más valiosa, bien lograda revista literaria que jamás se haya editado en estas tierras. Llevaba por subtítulo el de Al servicio de la causa popular, mas no era una publicación belicista ni combativa. De manera global ponía al servicio de esa causa armas de humanismo y de cultura. Algunas veces me he preguntado, ¿a dónde habrán ido a parar los ejemplares de esa revista que hoy constituiría un tesoro bibliográfico, más sobre los que han pasado los desastres de una guerra civil cruel con su secuela de recelo, incomprensión, olvido por un periodo de 40 años inmensamente largos? Los que yo poseo, durmieron en el estante más alto, arriba, junto al techo de mi zarandeada biblioteca. Y ahora esto me empuja a encaramarme a una escalera para liberarlos de su elevado exilio. Y releer en el gozo de lo que fue bien querido, reencontrado.
María Luz Morales, pionera del periodisme cultural, escriptora, primera dona en dirigir un diari d'abast nacional, mor a Barcelona el 1980 sense haver deixat mai d'escriure ni de resistir.
He tenido una intensa vida teatral. Pero el acontecimiento más importante de mi vida periodística fue mi nombramiento de crítico teatral de La Vanguardia. Hace tal vez más de 25 años, un cuarto de siglo, casi toda una vida de la existencia humana y apenas un instante de la historia del teatro. A través de muchos años de trabajo, mi obra es pequeñita y dispersa en los periódicos. La tragedia y la satisfacción de la obra dispersa que conocen bien mis compañeros de profesión. Y en eso se ha ido la tarea de tantos años. Pero yo estoy contenta porque aquellas semillas de cada día han traído los frutos de vuestra amistad, expresada de forma fehaciente en este acto. No puedo presentar obras concretas de mi labor crítica, pero estoy contenta porque mi mejor obra es vuestro afecto y vuestro cariño hacia mí. Me consideraré sumamente satisfecha si cuando pasen muchos años, quizá en el año 2000, las nuevas generaciones pregunten quién era Mariluz Morales y algún anciano periodista de entonces, que quizás se encuentre hoy en esta sala, diga: era una mujercita que emborronaba cuartillas e iba todas las noches al teatro.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer episodi d'Entre Lletres i Lluites, el podcast del projecte FEMEM amb la col·laboració de Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Agraïm també la col·laboració de l'actriu Maria de Orduña, que ha posat veu a Mariluz Morales, i la feina del nostre cap tècnic, Lluís Benavides, i d'en Samu. Salutacions de qui us ha parlat, Esther Lázaro Sanz, i us esperem en el proper episodi d'Entre Lletres i Lluites.